al final, la discussió de fons que hi acabava havent era si per protegir millor o més les dones calia canviar la llei o no. I aquí l'enrocament de la ministra Montero en defensar que amb la llei ja hi era, si al final te la canvien i la percepció social és que calia canviar la llei, al final és una derrota de discurs per l'esquerra, més a l'esquerra o per Podem, però, no?
I després que hi ha una tendència, per exemple, a Itàlia, Pedro Sánchez no té cap problema amb anar a Itàlia, veus amb la Meloni i fer un discurs de companyia...
Europeista,
el que sigui. Bueno, després el que passa a França, que està passant uns dies a França, una Setmana Santa, bueno, no es trobeu estrany que les eleccions presidencials guanyi el partit de Le Pen, no?
Bueno, va anar del cantó enduro les últimes, eh? Tampoc seria una sorpresa.
El que ha passat a Finlàndia, que és el model dels models. Bueno, ha hagut unes eleccions i ha guanyat el centre dreta. El que ha passat a Dinamarca és el mateix. Hi ha l'excepció ibèrica. L'excepció ibèrica, Portugal, tothom està tan entusiasmat, no? I aquí jo crec que el Sánchez, per exemple, el Pedro Sánchez li pot anar bé, doncs, veure's amb el Xi Jinping, que jo trobo un èxit personal i polític de primera ordre,
sí, sí.
I al cap de 15 dies veure's amb el Joe Biden, o algú d'un mes, veure's amb el Joe Biden, però les eleccions no es guanyen a fora, les eleccions es guanyen a dintre. O sigui, i recordo el George Bush pare, que va fer caure el comunisme, que va fer, va derrotar, va ser el vencedor de la Guerra Freda, i després va perdre les eleccions i les va guanyar el Bill Clinton.
Obama el va succeir Trump.
Jo veig, Lluís, en la línia del que dius, que és el que volia comentar, que clarament Pedro Sánchez està jugant la carta de presidenciable.
Sí.
És a dir, a veure si us he explicat, però Pedro Sánchez només, des del meu punt de vista, només pot mirar a l'esquerra. I jo crec que només té una opció de guanyar aquestes eleccions, que és, a banda de que l'ajudin...
Aquestes són les de desembre.
Les de desembre, perdó, les espanyoles.
Sí, sí, sí.
És evident que les municipals poden permetre fer lectures en el recorregut fins a les espanyoles. Mm. I estic d'acord. Però només té una opció. Les espanyoles, que és mirant cap a l'esquerra i transmetent la imatge de presidenciable. I jo crec que és el que està enfocant ara Sánchez, que és l'agenda internacional i l'últim semestre de presidència, sí, de la Unió Europea.
Això serà espectacular.
I està construint això. És a dir, aquí hi ha un model de coalició, jo m'hauré d'aferrar això, però aquest model de coalició té moltes arestes, hi ha guerra dins els meus socis, això pot anar del canto d'enduro, i jo tinc una opció, que és qui és el que transmet una millor imatge de presidenciable, si jo o Feijóo. I aquest és el discurs que crec que està construint Sánchez, ho va fer a Pequín, és un èxit polític, ho farà amb Biden, i ho construirà encara més tenint el timó del projecte europeu en l'últim semestre, just abans de les eleccions. I Feijóo té una oportunitat, que és que el divorci de l'esquerra li aixafi la guitarra a Pedro Sánchez. I l'única feina que té Feijóo d'aquí al final de les eleccions és, primer, que els resultats de les municipals li vagin bé, i, segon, transmetre que governarà sense Vox. Si aconsegueix això, Feijóo tindrà més opcions. I Sánchez, si és capaç de transmetre que és el millor presidenciable, tindrà més opcions. Mm. Crec que, al final, es poden rebaixar les eleccions a percepcions. Aquesta en serà una.
Avui hi haurà... Anava a dir la fotografia, però clar, la fotografia no hi serà, perquè com que Pedro Sánchez no hi serà, la Yolanda Díaz està en un avió. Ja veig que la Montero ja deuen estar tots els fotògrafs esperant algun moment que es miri els peus per fer-li la foto cap cota, no?
Sí.
I tenir la fotografia del resultat d'aquesta votació que s'ha de fer avui, s'ha de fer ara, però vaja, si no hi hagués cap sorpresa, no hi hauria de ser, i si no hi ha cap sorpresa i ningú s'equivoca, per tant, el botó, doncs el Partit Popular i els socialistes donaran llum verd a aquesta reforma de la llei del només sí és sí. Aquests dies, quan surt, després caldrà veure el redactat exacte, i després llavors ja entrarem a analitzar on queda el consentiment i tot plegat, que és la discussió de fons. Per cert, també hi ha moltes càmeres a Galícia, Sant Xenxo, pendents del rei, de l'emèrit, de Joan Carles I, que ahir va arribar, i ahir Felip VI tenia un acte a Màlaga. i en aquest acte a Màlaga havia de parlar. I a l'acte aquest de Màlaga, coincidint que el seu pare estava aterrant a Vigo, ell des de Màlaga, a l'altra punta d'Espanya...
Una mica més hi va a Canàries, lluny ja.
Va parlar i va dir, de les moltes coses que va dir que els privilegis només tenen sentit quan són per servir a tothom i que cal ser exemplar i un referent, perquè ara la societat necessita referents i comportaments exemplars. Mira, el Lluís diu... la Casa Reial no improvisa, no? Vull dir, això no és casual.
Sí.
O sí?
A veure, jo crec que... No sé si improviso o no, però el fet és que...
Tu els has vist mai improvisar?
L'emèrit va sortir, va baixar de l'avió sol, gairebé agafant-se a la barana de l'esquelet aquella, i l'esperava un amic. Hi havia un cotxe de la Guàrdia Civil per raons de tràfic. Després el Juan Carlos no va baixar la finestreta, no? O sigui que no va parlar. Ja veurem què passarà aquests dies, no? Jo crec que aquí hi ha una operació de que aquest home torni, però que no torni a Zarzuela, sinó que torni a un lloc d'Espanya, perquè estic pensant el dia que se'n vagi, no? O sigui, que arribi la seva hora i ja no hi sigui. Què farà l'Estat?
Com l'enterrarà, si amb honors?
No, clar, és que...
Lluís, però és que de moment no, l'Estat no està sabent gestionar que vingui a fer una regata.
No.
Bueno, no sé si ho està sabent o no, en tot cas ho està gestionant com ho està gestionant.
Sí. Però és cert el que diu en Lluís aquí. Hi ha dos funerals, un a Catalunya i un a l'Estat, que encara no saben com s'hauran de fer.
Molt incòmodes.
El de Jordi Pujol,
sí.
I el de Joan Carles, però.
Sí, el de Jordi Pujol jo crec que serà més fàcil. Sí, més
fàcil. Té alguns interrogants,
diguem. Té alguns interrogants.
El de Joan Carles, per descomptat.
Però, clar, vull dir... I després, per molta gent... Home, les relacions entre el fill i el pare són molt difícils de gestionar, tal com han anat les coses. O sigui, ara, jo crec que el fill està... intentant fer les coses el millor que pot i crec que no ha fet cap relliscada irreparable fins ara, que jo sàpiga, llevat d'algunes coses que tots ens poden passar, però aquí el tema no és tant el pare i el fill, sinó el tema és la monarquia sobreviurà aquesta rivalitat que en aquests moments hi ha entre pare i fills. La paraula potser no és rivalitat, perquè és aquesta hostilitat que hi ha pública, almenys, entre pare i fill.
Però tu creus que tenen internament aquesta percepció? Perquè si tinguessin internament aquesta percepció no tindria cap sentit una visita com aquesta que està fent ara Joan Carles, per exemple, quan presumptament li han demanat que no vingui.
La fa perquè vol,
Sí.
Perquè desobeeix.
No, que la fa perquè vol, sí. ja ho tinc clar. Si no vindria.
Desobeeix el seu fill.
El que no tinc clar, diguem, és fins a quin punt internament poden tenir el debat de aquesta situació, com pot malmetre el futur de la monarquia,
sí,
aquí.
Sí, home, jo crec que juguen amb un invisible, diguem-ne, i és que l'alternativa republicana sempre hi és, hi ha molts republicans, i n'hi ha hagut, i n'hi ha, i n'hi haurà, i potser n'hi haurà més, no sé, Però també hi ha la idea de que provar una república mirant el que ha passat en les dues últimes repúbliques, en els últims 100 i escaig d'anys, doncs hi ha alguna cosa en el subconscient de la societat espanyola que diu, escolti, experiments amb gaseosa, no? Anem al tanto. Jo simplement dic això. I que això... per què ahir a Ronda, que era on va anar el Fèlix VI? Doncs aplaudiments i crits de viva el rei, no sé què, inclús fins i tot visca la reina, no? Cosa que em va sorprendre una mica. Però
per contraposició.
Per contraposició. I alhora, doncs, l'emèrit doncs allà a Vigo, doncs veixés d'aquella manera, que semblava un exiliat, vamos, un home acabat, perdut. Bé, jo crec que aquí s'arriba el moment, com deia el Joan, de com es gestiona la mort quan es produeixi, i quina reacció té l'Estat amb una persona que durant 40 anys ha estat portada de molts diaris i revistes internacionals.
No vols dir que això no està tot escrit ja? Fins i tot ara. Ja sé que estava escrit quan estava escrit, bàsicament, perquè no saps mai quan arribarà això. Vull dir que malament si has d'improvisar-ho.
Jo crec que el que està escrit, clar...
Vols dir que no està revisat en funció de la situació actual?
Sí.
Seria un acte d'imprudència que no estigués estudiat.
Sí, el que està estudiat... Sí, però, per exemple, una cosa és el que passi quan al Vaticà quan el papa mort. Uh-huh. Això està escrit i, en fi...
Està protocolitzat.
Està protocolitzat. Això no està protocolitzat perquè hi ha un factor que no és controlable, que és el Juan Carlos fa el que vol fer, no? I ha fet... I és una persona que ha dit... No, me arrepiento y no lo... ¿Cómo va a decir eso?
Lo siento mucho.
No volverá a ocurrir.
No lo volveré a hacer.
Amb una porta d'allà d'un apartament, no sé on era.
Aquí al Clínic?
Un hospital.
A l'Hospital Clínic?
Era el Clínic, no?
Sí.
Em pensava que era un hospital de Madrid. El Clínic.
No, va ser el Clínic, va ser on va venir a operar-se quan a la cadera, quan va caure a Botswana.
Bueno, jo crec que aquí, doncs, no diré que sigui divertit, però serà molt interessant veure com s'acaba aquesta vida, perquè els que no valoren la transició diuen, escolta, això ha estat un desastre, i fixa't tu, l'expressió més clara de que ha estat un desastre, que ha produït? Ha produït un rei que finalment pues, ha fet el que ha fet, i que no només per les seves aventures sentimentals, sinó que com li va passar a la seva rebesavi, o no sé com seria, Isabel II, que va tenir 10 fills cada un amb una persona diferent, sí. i no la van fer fora l'any 1868 per això, sinó perquè va posar mal a caixa. Uh-huh. I clar, aquí l'Espanyol, el que no li perdona Juan Carlos, és que posés mal a caixa. Perdoneu, eh?
No. A mi el funeral em preocupa relativament, i jo crec que la Zarzuela també li preocupa relativament. Diguem que aquí hi ha un problema de gestió del mientras tanto.
Sí.
Perquè
sí.
Amb el funeral s'aplicaria allò de més val posar-se vermell un cop que 100 vegades verd, i serien uns dies incòmodes, ja veurem quin és el protocol que es pot fer servir.
Llavors.
Però el mientras tanto pot ser una mica llarg. I Juan Carlos està més aviat fora de control. És a dir, fa el que li sembla. Si malmet les opcions del seu fill, no sembla que sigui la seva prioritat preservar-les, i per tant el seu fill, evidentment, no li sembla bé i no se n'amaga de dir-ho. Ara bé, això que ha dit des de Màlaga, home, primer valoro que digui privilegis.
T'he dit que això que ha dit des de Màlaga és el mateix que Joan Carles va dir d'Urdangarín.
Mira.
En aquell discurs de Nadal,
sí.
No ho va dir d'Urdangarín,
sí.
Ho va dir, coincidint amb el que va passar amb Urdangarín en un discurs de Nadal.
És d'agrair.
Joan Carles I va dir exactament el mateix.
És d'agrair que tots dos siguin conscients. És d'agrair que tots dos siguin conscients que viuen en una posició de privilegi. Perquè això ho pensen molts espanyols, i està bé que ho reconeguin en públic. Ara bé, Juan Carlos va jugar molt temps una carta que feia gràcia, però que té molt depòsit, que és això de Juan Carlos el Campechano. És a dir, Espanya sabia que el rei tenia uns privilegis, però com que era campechano, doncs mira, no feia ostentació dels seus privilegis en excés, no era una monarquia molt... com direm, molt distant, molt freda a l'estil d'Isabel de Gran Bretanya. Per tant, bé, feia com acceptable aquests privilegis, no? En canvi, el seu fill té una posició com molt, molt seriosa, molt rigorosa, no? D'un posat molt, molt més institucional, i no, ningú diria que és campechano, no? En aquest sentit, clar, ella es reivindica com a referent moral, perquè ve a dir que això sí, sóc un referent moral, però no ha retallat cap privilegi, no ha reformat en accés la institució. A Barcelona tenim el Palau Albéniz, que clama al cel que tinguem immobilitzat un immoble, estiguem pagant una seguretat caríssima perquè es faci servir quatre cops l'any. no ha fet cap gest, tampoc, per flexibilitzar la institució, apropar-la a la ciutadania. No és un reformista, la institució. Per tant, ser referent moral també és una mica fer aquests privilegis més acceptats per la població.
Sí, no, i afegiria sobre això que la transparència està només de maquillatge. Han set passos molt... Bueno, molt boquets, molt petits, no? I jo sé que tinc un interrogant sobre què farà Joan Carles, no? Perquè tot apunta, estic d'acord que el que deia la Txell, sobre el fet que ell fa el que vol, és a dir, que té la seva agenda, no? Fins i tot ho demostra una qüestió tan menor com que la setmana del cas Negreira i del debat sobre el règim i quin equip era més del règim, doncs que acabi en presenciar un partit de la Champions del Madrid a Londres, no? Vull dir que indica fins a quin punt no està ancorat en la realitat ni en l'actualitat, i els seus assessors no pensen en això, sinó que pensen en l'agenda personal, perquè qualsevol altre monarca, amb la llau d'informació que manegen les cases reials, li hauria dit, home, doncs, potser no cal aquesta setmana en concret, no?
No està exercint de mèrit.
Exacte, sí, és just això. Llavors, això em planteja l'interrogant, que és quantes vegades vindrà a Sant Xenxo, quantes vegades farà viatges, o si realment ja s'hi establirà, no? I si aquesta serà una decisió, diguéssim, que no estarà consensuada amb la Casa Reial.
Però, per exemple, la monarquia anglesa o britànica té molta sinistralitat, eh?
Sinistralitat? Sí, tenen accidents?
Molta, home, vull dir, el germà, els fills, cap aquí, cap allà, vull dir, si un agafa els diaris de Londres, doncs cada dia hi ha un tema escandalós sobre la família real, i el rei regnant avui, Carles III, té una biografia bastant accidentada, també, no?
Historial.
No és del punt de vista personal, sinó...
Clar, vols dir que la Zarzuela és una bassa d'oli, no? Comparat amb...
No, i home, sí, els que hem vist The Crown, i ara esperem que la tardor faci...
Amb moltes ganes.
Per què dura? Doncs perquè no hi ha republicans, no hi ha gaire republicans a Anglaterra, perquè ells entenen que la monarquia forma part del seu sistema de vida i polític, i les desgràcies que viu la família real són una mica... s'identifica també les desgràcies que pot tenir cada un. Llavors, respecte als privilegis, home, el rei d'Anglaterra és l'home més ric d'Anglaterra.
Sí, sí.
El que passa, et diré una cosa també, i com en pot disposar d'aquesta riquesa? Què farà amb aquests quartos?
Vull dir, viure bé.
Viure bé viuria igualment, però vull dir, no, ell té propietats. Té propietats, té castells, té pisos, la meitat de Westminster és de la família real, i què? Vull dir, i després venen, i ara hi haurà la coronació el mes de maig, hi haurà un festot. Un festot, i tothom hi anirà i dirà viva el rei. I això, en un país que és més, diguem-ne, més pràctic i més racional que el nostre, em sembla a mi,
També és veritat que hi ha una continuïtat històrica de la monarquia.
Sí. I una legitimitat, sí, certament. Sí.
Sí. Això,
practicant el paral·lelisme amb l'Estat, té algunes diferències substancials.
Sí, però vull dir, aquí passa el mateix. O sigui, jo crec que el Pedro Sánchez i el Rajoy i tots els periodistes no sé si despatxen cada setmana. Jo crec que despatxen cada setmana amb el rei, no? Encara que només sigui per prendre un cafè i per parlar de futbol, en tots els aspectes, no? Vull dir,
Però per la ciutadania no fan aquest paper emocional, jo crec que fa la corona britànica. A mi no em sembla que cap al ciutadà de peu, que, com dèiem, té aquesta hipoteca de 40 anys i el lloguer que li han de renovar i no sé què, és tan fàcil fer de cunyat de bar i que aquest senyor no renta cap plat i jo mira com em veig.
I després
és molt fàcil.
Hi ha un tema que el Juan Carlos, el que ho nomena, és el Franco.
En fi, avui... A veure, avui ha d'anar...
Això sí que era el règim.
Avui ha d'anar de regates, en principi. Avui ha d'anar de regates perquè ha d'anar a entrenar. Sí. Vull dir que Joan Carles ha vingut per entrenar-se per la Copa del Món de... Per què rius, Lluís?
Sí, és per riure.
No, és una mica còmic, no?
A veure, Joan Carles primer ha vingut per entrenar-se amb el Bribón.
Però això que deies tu, que és
perquè és que no deixeu acabar ni la frase. No em deixeu ni acabar la frase. Ha vingut per entrenar-se en la tripulació de l'Obribón pel campionat del món de vela. que s'ha de fer l'illa de White o White, o no sé com en diuen.
Això, això de que és un campechano, jo recordo una vegada que vaig estar amb ell, alguna vegada he estat amb ell, i estàvem allà prenent una copa en una sala i deia, què tal, Foix, com ho vas? Tu? Vaig quedar, dic...
Em coneix?
No ho sé, algú li deia aquest, és aquest, i els altres els deia el mateix, eh? Però vull dir que sí que donava la impressió de que...
Diu proper.
Diu proper, sí, sí, sí.
El fill no transmet aquesta sensació.
El mateix que em va produir el Ronald Reagan, vaig estar dues vegades amb ell, que Spain, tal, això del terrorisme hem d'arreglar, no està, Spain, un gran país, no sé què, no sé quants, una copa per allà...
Ja, era distès, diguem, sí. Bé, això és una qualitat política. Ai. Ara se m'ha encès la bombeta... Potser voldrà venir Juan Carlos a veure la Copa Amèrica. Ah, clar.
Copa del Món de Vela.
Què haurem de fer?
Sí. El Palau d'Albert no fa pinta.
No fa pinta. No busqui hotel, que tenim molts.
Pot anar si el Madrid juga a la final de la Champions, se'n pot anar a Estambul, perquè està a prop de la final.
Tampoc caldria situar-nos en la pitjor de les opcions per aquesta primavera.
No cal, és veritat.
Sí. Ho arreglem i així tots contents.
Molt millor.
En fi, la de Joan Carles serà segur una de les fotografies o de les imatges del dia d'avui. Vaticino que l'altra serà la de Pedro Sánchez a Doñana. Perquè Pedro Sánchez avui se'n va cap a Doñana. Abans us deia que hi ha aquest reportatge del New York Times... que ensenya les imatges de com està l'embassament de Sau. Clar, el New York Times ho focalitza en Barcelona, perquè tenen molt clar l'aigua de Sau, que ja no hi és, on hauria d'haver anat. Fa uns dies en parlava el Washington Times i hi havia una part del sector turístic que tenia una mica la mosca darrere l'orella, perquè dubtaven de la roda de premsa si dimarts, quan el director de l'ACA va sortir per explicar que si anava tot com anava, al setembre ens n'anàvem a restriccions. Clar, era un missatge doble. Li deia al turisme, bueno, no patiu, que no us afectarà, però, esclar, els turistes, els nord-americans, el New York Times té una gran capacitat d'enviar nord-americans pel món. I, clar, les imatges que ara veuran són les que són. Mm-hmm. Veritat que em consta que el sector turístic està bastant conscienciat i que fins i tot aquestes darreres hores hi ha hagut alguna trobada entre governs, ACAs i sector, i que tothom té bastant clar què és el que hi ha. No és el millor reportatge possible just abans de començar. També diré que és el que hi ha, eh? Vull dir que si algun turista ve aquí, el que es trobarà és el que es trobarà, i també avui al País la portada que hi ha és un desert i no és el Sàhara, és Espanya.
Sí, no, pensava que més enllà de l'acte de realisme que vam veure a la roda de premsa dimarts amb el director de l'ACA i les seves explicacions, a mi em va semblar que el que pretenia precisament el govern enviant el missatge que va enviar de situar l'horitzó de restriccions al setembre i no abans en el cas que no plogui com ha de ploure, era per salvar la campanya d'estiu i enviar un missatge de tranquil·litat sobretot al sector turístic, no? De dir, ei, abans no farem res, o si més no, ara no direm que farem res, no? Que pugui afectar aquesta temporada turística, més enllà de que el propi missatge pretén conscienciar sobre un ús abusiu dels recursos, no? Crec que perseguint això, no sé si m'han cert.
Una cosa és que es quedés a la costa sense piscines, per exemple, que això sí és molt dissuasiu pel turisme, però a mi em sembla que una portada del New York Times té un efecte relatiu, perquè aquest any anirà com un coet la temporada turística, perquè la gent té moltes ganes de marxar de vacances, moltes, ens estem fent les vacances a sobre tots, i hi haurà, vaja, tota Europa movent-se de vacances, per tant, portada o no del Terres Quarterat de Sau, crec que no tindrà un efecte dissuasiu, que va.
En fi.
Si no el tenen els preus.
No el tindrà una foto. Una fotografia o un vídeo.
Esperem que plogui.
I tot i així esperem que plogui. Sí.
Avui, és que estava pensant, que avui al migdia el Bolaños va a Montserrat.
Mira.
Vull dir que el podria demanar que plogui. Com que el conseller, en el seu dia, el Baltasar hi va anar i va ploure. De moment no em consta que cap conseller del govern hagi pujat a demanar que plou. També d'aquí 7 dies, aprofitant el dia, no? 27 d'abril, que potser algú del govern hi va. Crec que el president és fora i no hi anirà, però vaja, si algú, si no que ho demani el Bolaños, que ho demani algú.
I deu haver un punt, manen, perquè, i deu haver un punt pel conseller, per l'exconseller Baltasar, que deu ser, no sé, difícil de pair que el que recordi de la trajectòria, no? Com a conseller, sent ecosocial.
Ves que no, sí, el que expliqui que no té cap ganes de parlar d'aquesta sequera.
És que em consta que fins ara hi ha hagut rebuig a aparèixer, perquè és evident que és una figura demandada per entrevistes en un context de sequera.
Començant per nosaltres, eh?
Sí, sí. I jo crec que molts altres mitjans...
I molts
altres mitjans que en tindríem les ganes, no? I que fins ara, diguéssim, no... Però també deu ser un punt políticament, no? I sabent que era un conseller ecosocialista i, per tant, que hi havia la voluntat de deixar petjada, no?, en la gestió d'una conselleria com la de Medi Ambient en el seu moment, que és com es deia, que l'únic que se'l recordi és que per l'exercici de la Moreneta en plena sequera, no?
Però no va pujar.
Però va anar bé, eh?
Però no hi va anar-hi, Montserrat.
No.
Ho va verbalitzar. Sí.
També diré que no sé si és millor això, que no pas que et recordin pels qui va comprar vaixells per portar aigua de fora, eh? Sí, sí. Que posats a ser recordats.
Ja venien els vaixells, eh? Estaven plens.
Sí, cosa que en venien més. I els esperàvem una mica més de necessitat. En fi, Lluís Foix, Meritxell Martínez Pauna i Joan Serra, un plaer, com sempre.
Que vagi
molt i molt bé. Publicitat, ara tornem.
Ràdio Estel.
Ahí vamos.
Canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada. La que tu et mereixes. Més Estel. Més música. La Diada de Sant Jordi ja és aquí i des de Càritas la volem celebrar amb tu. El diumenge 23 d'abril ens trobaràs des de les 10 del matí a les 7 de la tarda a la plaça de la Catedral de Barcelona. Tindrem roses solidàries, punts de llibre i activitats pels més petits. Els donatius es destinaran al programa de Famílies i Infància de Càritas. Fes d'aquest Sant Jordi una festa solidària. T'hi esperem. Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà i Mercè Raga.
Mercè.
Què tal, Pol? Com
bon
estàs?
Dia.
Bon dia.
Molt bé. Aquí estem. De dijous, no?
Ai, sí, que bé, ja està. Mira, no t'ha passat més ràpid aquesta setmana?
Mira, t'he de dir que no.
No?
Però també et diré que teníem molt poques expectatives posades en el dia d'avui.
Què ha passat?
No, vull dir que ahir vaig pensar... Ahir al vespre estava molt cansat i vaig pensar... Això serà un drama, el que queda. I mira...
I encara.
Aquí estem. T'he de dir que encara prou bé. Què, Marta?
També, encara prou bé.
Encara prou bé?
De moment sí.
Home, trobo que encara prou bé.
Sí, anem aguantant.
Anem aguantant tots.
En fi.
Va. Jo avui et porto un trencapistes del DJ i productor francès David Guetta, en col·laboració amb el cantant nord-americà Sam Martin. Així de bé sona aquest Dangerous.
Avui has vingut allò sobre segur, no? T'has buscat...
Sí, una cosa... algo així.
No, està bé.
Està bé, no? Per començar el programa així.
L'has posat complicat a la Marta. Què?
No, perquè mira, David Guetta no és terrassenc, no és de Terrassa.
No, no
jo ja saps que sempre tiro aquesta carta.
No em consta.
Jo segueixo escombrant cap a casa, segueixo intentant tocar la fibra del Pol Marçà i avui et proposo un trencapistes també... No.
No?
Dels terrassencs, Doctor Prats.
Home.
Això és Caminem Junts. Caminem junts.
Decisió complicada, avui, eh? Què faràs? Cap o cor?
Els Doctor Prats són els que van fer una versió de l'Avicii, oi? Pot ser o no?
Sí,
que sí?
Sí.
Veus? És que ho fan tot bé.
Tot bé.
Sí.
A més, sempre venen per festa major, vull dir, és una gent implicada, també, a nivell local. El David Guetta, quantes vegades ha vingut aquí
moltes,
per festa major?
Festa major.
Quantes vegades l'han convidat?
Sempre.
No, avui guanyarà el David Guetta, Marta,
home,
em sap greu. Eh?
Ostres, tu,
però si he perdut cada dia.
Vine cada setmana, tu.
Però si ahir vas guanyar.
Ahir sí, però dilluns no, que vam tornar a fer comptes
veritat,
i al final va resultar que no.
És veritat, és veritat.
Ni així.
Però...
Que va guanyar el Trinquell el dilluns. Sí, és veritat.
En fi.
Sí, és el teu segon punt, avui.
Estic,
no?
Aquesta setmana estic.
Seria el teu segon punt.
Sí.
No? A veure, segon o no? Sí, no? Sí, sí, perquè sí. Seria... Ah, no, tres. Dimarts també va guanyar la Mercè?
No, qui va
guanyar? Va guanyar dilluns i avui, dos, no? Dimarts va guanyar l'Olga.
Sí. Exacte.
Que sí, eh?
Sí, no, Mercè, Olga, Mercè, sí, tres.
Clar,
per tant, demà jo no em presento, demà, perquè no
sí,
tinc res
sí,
a fer.
Sí, perquè
no
divendres qui guanya, guanya
el
tot.
El divendres és el dia important.
Ah, val, doncs,
venga, va,
sí.
Doncs sí, va, guanya la Mercè, el David Guetta, i demà ho resolem tot, val?
Gràcies.
Bueno. Molt bon programa, eh?
Gràcies.
Que vagi bé. Va, que ens retrobem demà al punt de les 8 del matí.
Ràdio Estel.
I amb David Guetta hem passat ja el punt de 3 minuts que passen de... Què mires, Marta Harkin, així? Ai, ja.
Res, que avui no ens havíem vist, que hem estat molt enfeinades tot el dia, ara em sorprèn de veure-us.
Ja, és veritat, ara ens veiem menys aquesta setmana. Els ulls posats sí a l'ordinador. Va, 3 minuts que passen de 2:15, doncs ara sí comença el magazín del matí a Ràdio Estel.
Al matí... A Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Què tal? Salutacions. Bon dia a tothom de nou. Avui una salutació molt especial. Va, atents. El radar que posa més multes de tot l'estat espanyol.
Ai!
No em voldria aventurar,
toca de prop,
però...
Ens toca de prop.
Podria ser.
Voleu saber on està?
Sí.
Home, ens interessa, sí.
Tarragona, Masburrona... Ah, no. Constantí em fa patir. Tarragona m'esborrona. Constantí em fa patir.
Ai, aquest radar en qüestió, aquest es troba a les Terres de l'Ebre, a la província de Tarragona. Voleu saber el punt que és quilomètric?
A veure.
325, anoteu, de l'AP7, entre Ulldecona i Amposta.
No, voleu... no hi vaig sovint.
Freqüentem
no
aquesta zona. Per venir a la feina, com a mínim.
Això ja és algo.
Escolta, transport.
Quantes multes creieu que posa al dia, aquest radar?
300?
Menys.
30?
Al dia, eh?
No hi deu passar gaire gent. Més. 100.
Més.
Carai.
Va, digues.
185.
Ah. Ostres.
No, són bastants. Tothom que passa, pràcticament.
Exacte, 185 vehicles.
Mireu, a casa nostra és la comunitat on hi ha més radars de trànsit de l'Estat, 714 en total. En canvi, voleu saber on hi ha menys radars?
No ho sé.
A les Illes Balears, Extremadura, Navarra i les Canàries.
És que les Illes...
És que no hi ha cobertura allà. Que no arriba la senyal del radar.
No hi ha tanta circulació.
No hi ha tant quilòmetre.
Les carreteres són més... Va, però si corre, eh?
Hi ha poca policia per allà a les Illes, eh?
Hi ha moltes rotondes, que això fa que...
És veritat.
Estic pensant que si poséssim 1.000 radars més, faríem 1.714, i seria una bonica efemèride.
Una xifra...
rodona i ben catalana.
Doncs vinga, nosaltres som a la Part Magazine del Matí a Ràdio Estel, ben rodons i catalans. La Marta Jarque... Sots direcció un dia més, Marta, com estàs? Com et
trobes? Bé, ja assumint la responsabilitat, sí, no? Bé, còmode. Olga, ves tornant.
Sisplau.
Però...
ja està, no, Olga? Ja estaria... A veure l'Olga.
Molt records,
jo crec que està a punt, eh?
Sí?
Està a punt, ho tenim a tocar? Tornada. Jo crec que sí. Els guions, Oriol Francisco, un dia més...
Cada dia més rodó,
més
estic
rodó,
jo.
Més rodó, eh? I més català.
Sí, això és impossible, sempre, això és impossible, insuperable.
Darrere la peixera, en David García, el contingut digital Eva Cervera, Mercè Mondelo i Vanessa Carrasquilla, i a les vies de so, Jordi Carretero i José Matosas. Va, que no sé si ho sabíeu, però avui és el Dia Mundial del Xinès.
Ni hao, ni hao.
Dificilíssim,
parlar xinès.
És complicat, eh?
Mira, no s'entén res.
Jo et sé dir ni hao, que és hola.
Sí.
Ni shanti hao ma.
Carai.
Com estàs? Llavors, si estàs bé, has de dir hen hao.
Hem hao.
Si estàs malament, has de dir bu hao.
Bu hao, val. Sí.
Llavors, xe és gràcies.
Molt bé.
I setien és adeu.
Carai.
Jauri. És que tu tens com...
quin repertori.
No, ho vaig aprendre a setè de primària, que teníem una professora que estudiava xinès.
Carai. I encara te'n recordes?
Vuitè. Sí. Sí.
Està bé.
Ens va dir el primer dia, cada dia us ensenyaré una paraula, i vam arribar fins aquí.
A més, és un idioma, Mauri, tu que ets expert.
Expert, sí.
Que has d'entonar, també, és a dir, si dius a vegades, sí, no, dius ni hao, però si tu potser no dius ni hao, o sigui, has d'entonar,
sí, has de
perquè si no, no t'entenen.
Una mica com els francesos.
Sí.
Ni hao.
Ni hao.
Perfecte.
I sense moure't, i sense moure't, la cara, saps, sense moure't cap múscul.
Sí.
Això és complicat. Sí. Va, no us els direm en xinès, sinó en català, els continguts del programa d'avui.
El magazín del matí...
Et deixa molt satisfet, sí.
A Ràdio Estel.
Vinga, va, repassem els continguts del programa d'aquest dijous, un dia menys per Sant Jordi. Avui al nostre espai reservat, aquesta setmana ja sabeu, per parlar de la gran diada del llibre i de la rosa, dedicarem una estona del programa concretament a la lectura. Un dels grans petits plaers que es pot gaudir des de qualsevol racó de món, i és allà on hi anirem avui. Us convidem a fer un tomb per algunes de les llibreries més boniques de casa nostra. Avui, després de la taula de redacció, us convidem a descobrir llibreries singulars. Abans, però, de descobrir aquests temples de la lectura, volem fer balanç d'aquest Sant Jordi que tenim, com dèiem, a tocar. Per això els saludarem d'aquí una estona amb Maria Marín, secretari tècnic del Gremi de Llibreters de Catalunya. Voyage, voyage. Tot això el dia que us explicarem que la Fundació La Caixa ha instal·lat el primer bosc vertical, Harkem, arbres en suspensió,
sí,
un element que li agrada molt al Serra, per, no sé si us en recordareu, que ho hem comentat diverses vegades, i també la Olga.
I que sospitaven de caure aquests arbres, si havien de caure o no.
Clar, són aquests elements a mig de la ciutat, en el marc del 20è aniversari de Caixa Fòrum de Barcelona, que en parlarem avui, amb en Javier Hidalgo, que és responsable d'exposicions de ciència de la Fundació La Caixa. Qui us recorda això? Aquesta cançó. Res. Res. Res, res, eh? En la teva infància, res.
No.
Francisco.
Ho dic.
Digue'm, em demana permís, digue'm.
No, Peter Pan. I jo vaig amb peus sí. de plom ja, Mercè.
No, a les 12 conversarem amb els actors i directors de Peter, el musical. Amb ells tornarem a viatjar al país del Mai Més amb la Sílvia Villaú i el Carlos Benito, que ens acompanyaran per parlar-nos d'aquest musical que aterra avui mateix a Barcelona, dia d'estrena, i estaran fins al 21 de maig a la Cúpula de les Arenes. I alerta, perquè a la una... Avui toca nova pacient a la Chaise Longue. Ahir vam tenir a l'escriptor Xavier Bosch al programa, el que serà molt probablement un dels llibres més venuts, un dels autors més venuts aquest Sant Jordi, amb 32 de març. Però al seu costat segur que hi veurem el nom de Laura Ferrero, amb la seva darrera novel·la Los Astronautas, que, per cert, ja va per la seva tercera edició en poc més de 15 dies, que això és una brutalitat. Tothom en parla, està en boca de tots, i avui la periodista i escriptora s'asseurà a la nostra Chaise Longue. I a més, per rematar el programa d'avui, posarem la lupa a la Barraca, la primera llibreria ambulant del Pirineu. Es tracta d'un projecte impulsat per la llibreria Refugi, de la Seu. Aquest mes d'abril té lloc la campanya Sant Jordi Mòbil. És un programa únic que inclou visites i tallers per infants i joves. I posaràs la lupa al final del programa. I amb el més viral de la Mercè Bondelo i les vostres respostes al... Plegats arribarem, si tu vols, a les dues del migdia.
Al matí, a Ràdio Estel.
Programa 361, ens hi posem.
Comença la taula de redacció.
Si encetem la zona Ehart, que un dia més, i ho fem donant prioritat a les autoritats. Marta, que són els que ocupen els seients, com sempre, de primera fila, els primers que es veuen.
Els importants. I en aquest cas, un dels líders mundials, Joe Biden, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. La trobada serà el proper 12 de maig, i Biden, per aquesta ocasió tan especial, aquesta trobada, com dèiem, entre els dos presidents del govern, ha escollit un dels espais més romàntics de la Casa Blanca. Sánchez i Biden se citaran al despatx oval de la Casa Blanca.
Per què s'ha de ser?
És com una cita. No sé, m'ha recordat un programa de cites que es fa a la televisió, aquesta trobada així casual a la Casa Blanca. És igual, un espai que Biden clarament ha escollit per impressionar el seu homòleg espanyol, un espai que fa patxoca. Segons fonts de la Moncloa, la trobada permetrà aprofundir les ja estretes relacions que existeixen entre Espanya i els Estats Units, dos països amics, socis i aliats. I potser alguna cosa més?
Ai.
Hi haurà segona cita?
Ai, quins nervis!
Ja ho sentirem a dir.
Parlant de cites, Marta, avui la Vanguardia ens desvella un detall que resta punts en primeres trobades.
Exacte. Sánchez pot prendre nota. Fumar ja no és sexy. Estalvieu-vos els cigarrets si el que voleu és impressionar la vostra futura parella, perquè sembla que fumar no us fa més atractius.
Mm. Well, that's the way a cigarette should taste.
Excepte, evidentment, si sou Leonardo DiCaprio...
James Dean, també.
I el que fumeu és Red Apple Cigarettes, la marca emblemàtica de Quentin Tarantino, que apareix en tots els seus films. Fora del món del cinema i la ficció, al món real, diferents estudis han determinat que els fumadors tenen menys possibilitats de trobar parella i fins i tot menys números de trobar pis. Tant a les apps de lligar com les de trobar habitatge, fumar resta punts al pretendent. La presidenta de nofumadores.org, Raquel Fernández Mejina, assegura que, desproveït de qualsevol glamour, el tabac continua tenint molta acceptació social als espais públics, però menys als privats.
Bé, un altre qui no se li baixen els fums és un vell amic del programa. Ui, és el superpoderós Elon Musk.
Sí, el superheroi de carn, ossos i mirada perduda arriba amb una nova missió. Musk s'ha despertat avui amb la il·lusió renovada, i és que a les 15:30 hora peninsular té previst llançar a l'espai exterior el coet més potent de la història, perquè ell ja sabeu que no s'hi posa per poc, 120 metres d'alçada, de color platejat, no és que estigui recobert amb paper d'alumini, com si fos un entrepà gegant, és platejat perquè està recobert d'acer inoxidable, a diferència dels grans coets de la NASA, que eren blancs, per tant, més discrets. Ell, evidentment, ha optat per un color més cridaner.
Que et vegin des de Júpiter.
Més de superheroi. Com sabeu, Super Elon Musk, que és el fundador i president executiu de SpaceX, i assegura que aquest coet, l'Starship, serà el primer en transportar humans a Mart. Tant de bo, el primer de l'expedició sigui ell.
Ja, més anava. Va, no deixem Mart, perquè avui també s'ha descobert, Marta, un animal marcià, això sí, a dius de la Terra.
Sí, concretament a les aigües de Hong Kong, que si teníem algun dubte de si estaven contaminades o no, la notícia que us porto ho confirma. I han trobat una medusa verinosa amb, atenció, 24 ulls.
Ai.
Ariel, escúchame. El mundo exterior es un lío. La vida bajo el mar es mejor que todo lo que tienen allá arriba. Piensas que en otros lagos las algas más verdes.
Sí, a veure...
No ja.
Fangonieta. Sí, a veure, aquests, la medusa, això, ara després, de quin animal és? De quin animal estem parlant?
Pensaves anar-hi al rot, ara.
Si les meduses que ens trobem a Palamós ja fan mitja angúnia, imagina trobar-te en una amb 24 ulls, no deu saber quin mirar.
No te la panoràmica.
Pots, no te la pots mirar directament als ulls. Deu ser un enrenou. La medusa té un cos d'un centímetre i mig i té uns tentacles llarguíssims pel seu cos de 10 centímetres. O sigui, ella fa un centímetre i mig i el tentacle
diàmetre,
en fa 10.
Mare de Déu, això...
Per tant, és una animalada.
És difícil de veure.
Es diu, per cert, Mercè, com Tripedalia maipoensis, per si te la trobes, com a mínim, que t'hi puguis adreçar.
Nom,
sí,
hola, vull dir, tripe, no?
Aquests animals, millor caure'ls-hi en gràcia.
Sí, millor que sí.
Perquè amb tants tentacles i tants ulls, tens les de perdre.
Mira, sembla que els tentacles llargs, també els animals catalans, que quan anem al súper, Marta, perquè avui també ens ha agradat saber que es roba més als supermercats catalans.
Sí, què es roba, de fet, eh? Perquè hi ha... Us porto noves tendències pel que fa a l'apropiació indeguda a grans superfícies. El producte més tirat dels supermercats catalans són els licors.
Com?
Curiosament.
Licors, eh? Que curiós.
Seguit, atenció, de les escopinyes, que per acompanyar el licor va molt bé.
Són cares, les escopinyes.
Molt.
I a més, no sé si heu anat al súper últimament, que les posa una mena de capses de plàstic dur,
sí,
al candau.
Com els licors.
Com els, al costat.
Clar, perquè és el que més birla, no?
Però no és l'únic. Tenim licors, escopinyes, preneu nota, eh? Xocolata.
Xocolata.
Es veu que també...
Fins aquí...
Va molt buscada, cafè i productes per afaitar-se. Per tant, no sé, els homes sou els principals sospitosos.
Clarament. Ara, no és recomanable afaitar-se després de robar licor. Podries tenir una desgràcia.
O de veure'l.
Mm. Bueno, sí, clar, entenc que el robes per veure'l.
És la conclusió d'un informe d'STC, empresa especialitzada en elements de seguretat per combatre aquest tipus de furs. L'empresa ha fet un estudi exhaustiu sobre els tipus d'articles predilectes per endur-se d'amagat i sense pagar. I això ho ha fet a Catalunya i a Espanya. Fins ara hem parlat de Catalunya, però us preguntareu, hi ha l'estat espanyol, què roba,
què és el que més roba?
La llista varia una mica, i entre els robatoris més habituals s'hi afegeixen els embotits ibèrics,
que és molt espanyol,
és que ho entenc.
El bonítol i... per acompanyar un bon vi, per tant, els vins, aquest tercer element que també se suma a la llista.
I qui esperem que no hi hagi marxat sense pagar és Ada Colau, eh, Marta?
Sí, que la veiem al súper pim-pam del carrer Girona en un vídeo de TikTok fresc, espontani, i ara ho veureu, amb cap mena de voluntat electoralista.
¿Me cobras?
Claro que sí. Ah, ¿usted es Ada Colau, alcaldesa de Barcelona?
Sí, soy yo. ¿Puedo hacer algo por ti?
Es que mañana acaba nuestro Ramadán y tenemos fiesta pasado mañana. Quiero que saludes a todos los musulmanes que pasemos una feliz fiesta.
Claro que sí. Feliz Ramadán a todos los vecinos musulmanes de Barcelona. Que tengáis una feliz fiesta.
Un vídeo sense cap tall.
S'ha de veure, eh?
No em feu això, sisplau.
No he editat el tall,
ah, no?
Especialment. No, no, no. Vull dir,
això és així.
És així, exactament. El vídeo que podeu trobar a la compte de TikTok del propietari d'aquest súper, Rustem6646. Ja heu sentit, que entre cada frase hi havia clarament un tall.
Però...
Per tant, és un vídeo amb una mica de postproducció, però bé, en qualsevol cas hi veiem Ada Colau un supermercat i, per tant, és força curiós. Aquest Rustem6646 vist, direu qui és el que ha posat el vídeo. Doncs el propietari del Super Pim Pam del carrer Girona 181 de Barcelona, que, mentre és a caixa, grava vídeos amb els clients que van passant pel seu costat. El vídeo de Colau, per cert, ja té gairebé 900.000 visites. Jo l'he mirat uns quants cops, m'ha fet molta gràcia, des que el Rusty el va penjar al seu compte, com dèiem, de TikTok, fa tot just 21 hores. Per tant, es podria dir que s'ha viralitzat.
Sí, no?
Viral. No us el fa gràcia.
Home, fa gràcia.
Molt espontani, veus així.
He patit com molta vergonya aliena.
És terrorífic.
No puc amb això, eh?
Però mira, com a mínim ens assegurem, en aquest cas, que Ada Colau passa per caixa.
Sí, que no està de més.
No roba cap dels productes, per tant,
mira.
Va, que anem cap a la imatge del dia.
La imatge del dia.
Uri, quina imatge ens destaques avui?
Avui us porto una instantània del fotògraf Christoph Stach, que podreu trobar a la pàgina 44 de La Vanguardia, on hi apareix la darrera esperança blaugrana, el descendent del déu del tro, Erling Haaland. No ha sonat aquesta cançó avui.
No? No sona pas mai,
però que és parent,
eh?
De l'Elon Musk.
No, però ve de l'espai, com Thor.
Clar. Clar, és un superheroi, també.
Aquesta banda sonora de Los Vengadores ens ve com en ell al dit per il·lustrar aquesta imatge del dia. Es tracta d'un primer pla del gegant noruec, exfutbolista del Borussia de Dortmund, fent callar amb el dit davant la boca a tots els aficionats del Bayern de Munic després de marcar el 0-1 ahir a l'Allianz Arena. La tornada de quarts de final de la Champions, que es va celebrar ahir a Munic i que enfrontava el Bayern de Munic amb el Manchester City, es va saldar amb un empat a 1, un resultat que, sumat al 3-0 de l'anada a favor dels anglesos, certifica el passi a les semifinals dels jugadors de Pep Guardiola. I, evidentment, els Citizen seran el rival del Real Madrid. Més venjança, encara. Per tant, la colerada s'encomana a aquest esperit de Los Vengadores, esperant que el serveixi per venjar les semifinals de l'any passat, on el City ho tenia tot fet a escassos minuts del final i va acabar, evidentment, perdent davant d'un Madrid que no havia fet absolutament res en tot el partit, que és l'estratègia típica del Real Madrid. Esperem que Guardiola hagi après per enèsima vegada la lliçó i ens encomanem al poder del déu del tro perquè Haaland aixafi els merengues amb el martell de Thor. Perquè des que tinc gust de raó, m'he menjat 8 copes d'Europa del Real Madrid per 5 del Barça i no crec que pugui sobreviure a una Champions blanca més.
Fotes picat, eh?
Ànim, Citizen, estem a les vostres mans. Només ens podem agafar això aquest any, ara mateix.
Ai, el Pep, ja pot anar esmolant, no ho sé. Les
és que ha palmat tantes vegades amb el Madrid que...
Ai, però va. El primer partit és al Bernabéu, no? El segon és a l'Etihad.
Exacte. Que això, el factor camp en aquest cas, hauria d'ajudar, però és que jo no, bueno, no sé, no vull dir res. Ja he dit tot el que havia de dir i ja veurem què passa. Bueno, el que passa sempre passarà.
Doncs mira, ja en tenen tantes ja, que una més, una menys.
Però em fa mal a mi, ja. Entens?
Desconnecta la tele, Uri.
Sí, desconnecto de tot, però treballo a la ràdio i al final...
Això sí, ho sentirem a dir.
Sí.
Doncs poc gràcies, molt... Uri, per aquesta imatge del dia. I mira, que m'ha picat una mica la curiositat, abans d'arribar a les 11, Harke, perquè ui, avui també ens ha cridat l'atenció una web que, dius, ens fa venir son.
És boníssima.
Ah, sí?
Ara
va, explica'ns.
Mira, pels que, a diferència de l'Olga Vallejo, alguna cosa us tregui la son, us presentem una proposta que us ajudarà a caure adormits com a troncs. Definitiva.
Endavant. Ja està.
Tens tota sí, la meva atenció.
Es tracta de Google Sheep View, un web per comptar ovelles. Molts coneixereu Google Street View,
sí,
no? Que és aquella, un servei de Google Maps on còmodament des de casa vostra, des del vostre ordenador, podeu veure imatges reals i sobre mapa de qualsevol racó de món. Per tant, per exemple, posem pel cas, si ara vosaltres dieu, ai, mira, doncs on cau Radio Estel? Doncs podeu entrar a Google Maps, val, comptes de Belllloc 67, mm, sí, i doncs veureu aquí l'estudi. Evidentment, no és imatge a temps real, però sí que és una imatge real que es va prendre una fotografia doncs fa mesos o fa anys.
Des de fora.
Teniu clar més o menys de què van els trets.
Sí,
doncs ara,
sí,
dos artistes, el Ding i el Mike, han buscat per tot el món i a través de Google Street View paisatges on hi apareguin ovelles pasturant.
Com?
Ovelles pasturant o ovelles curiosament al mig del carrer, no se sap ben bé per què, i les han publicat totes, han fet una espècie doncs, de galeria amb aquestes fotos a googlesheepview.com. Si entreu, us trobareu imatges de camps d'Escòcia, Croàcia, de les illes Feroe, de Bulgària o Anglaterra, i on les protagonistes són aquests simpàtics animalons llanuts, amb molta gràcia. També hi trobareu imatges de carrers, per exemple, de la Índia, on entre bicicletes i turistes s'hi amaga alguna que altra ovella. O també, Mercè, de centres comercials o de museus.
Com vols dir, dels centres comercials?
Doncs mira, alguna vegada doncs, sí. Si ha colat alguna ovella a un centre comercial o museu, perquè hi ha quadres doncs, que pinten o que representen ovelles, i els dos creadors d'aquesta web doncs, també han cregut convenient doncs, incorporar-lo a les seves fotografies. La idea és que us entretingueu a comptar quantes ovelles hi ha a cada imatge. A vegades, clar, estan amagades. No, perquè
mira,
jo... Mira,
ho tinc aquí. És dificilíssim.
A veure, Uri.
Perquè mira, són com panoràmiques i sí, es podries arribar a confondre amb una pedra.
Aquí està la gràcia.
Haurem de trucar al doctor, doctor Guifré,
sí, perquè
ens ajudi.
La generació
mira,
macular.
Per exemple, aquesta que teniu aquí davant doncs és la sí. d'un camp. Doncs, clar, la gràcia és que hauríeu de dir quantes ovelles hi ha. Que clar, cada vegada s'haurà de dir, l'Uri, és més complicat del que sembla, i mica en mica, doncs això, què passa, que us va venir la soneta? No, això va despertar una mica la son.
El desànim, en Bemi.
Una mena d'ona Stan Wally, però amb ovelles. Si no teniu problemes de son, feu igualment un cop d'ull a aquesta web, perquè els paisatges, hi ha paisatges molt bonics que us transportaran a diferents records del món, i potser no us fan venir son, però us faran passar una bona estona.
Podríem dir on està la Dolly? En comptes d'en Wally. És igual.
Ostres!
Pobreta Dolly. Sí, què se n'ha fet?
Mira, no sembla que va traspassar.
Sí, sembla que sí. Va, que nosaltres traspassem el punt de les 11, però abans posem bona música. Your pockets did bleed on St. Valentine's, and you sat in a chair thinking, boy, I'm such a friend. Well, life's a train that goes from February on, day by day, but it's making a stop on April 1st. And you will believe in love and all that it's supposed to be. Va, que avui és 20 d'abril, ja estem a punt de... Bueno, a punt d'acabar, a veure, ens queden uns 10 dies i encara queda. I per això encara queda temps per gaudir d'aquest abril. I hem pensat, per què no posem el Rufus?
Clar.
Que per primera vegada vindrà aquest estiu al Festival Grec, que actuarà el 22, si no m'equivoco, el 22 de juliol, al Teatre Grec de Barcelona. O sigui, un escenari increïble.
Bona acústica.
Per donar acollida al cantautor i compositor nord-americà. I hem demanat aquesta cançó que es diu April Fool. Nois, m'heu dit que és el Dia dels Innocents?
Mm.
Fora d'aquí.
Fora de
aquí
Catalunya.
Aquí tenim el nostre propi Dia dels Innocents, el 28 de desembre.
Que és ben maco.
Però és veritat que fora doncs, fan brometes d'aquelles així que no t'esperes.
Però pengen llufes, també?
Jo diria que no.
Això
tot aquest tema més escatològic ja saps que ens tira més als catalans.
Diu llufa, sí, però és aquell retallable d'una persona.
Sí, però ja diu llufa.
Bueno, no sé, mira, sigui com sigui, nosaltres avui li pugem al Fader, al Rufus Wainwright.
No és broma, eh?
Amb aquest April Fools.